Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona nit, us parla Guadalupe Galisteo. Alguns guàrdies civils han declarat avui en el judici per l'1 d'octubre. Un agent elogiat a l'actuació dels Mossos durant l'escorcoll del 20 de setembre a Rubí i un altre ha afirmat que des del govern es van demanar 11.000 euros a la Xina. El govern espanyol refusa el canvi de la pancarta de la Generalitat amb un llaç groc per un altre amb un llaç blanc i assegura que actuarà amb molta determinació a partir del que ordeni la Junta Electoral Central. Pedro Sánchez s'ha referit a aquesta qüestió quan ha arribat a Brussel·les per assistir al Consell Europeu. El president del govern espanyol ha remarcat que les institucions són de tots i de totes i ha advertit als líders independentistes que no les poden patrimonialitzar. Canviant de tema, el PDeCAT i el PNB no s'uniran a les eleccions europees del 26 de maig, tot i que asseguren que mantindran una col·laboració postelectoral en defensa de les nacions basca i catalana. Segons ha informat la formació en un comunicat, els dos partits buscaran de forma conjunta solucions al problema no resolt de l'encaix d'Euskadi i Catalunya, tant en el marc de l'estat espanyol com en el de la Unió Europea. D'altra banda, Nova Zelanda prohibirà els rifles de salt i les armes semiautomàtiques com les utilitzades divendres passat per a un home que va atacar dues mesquites de la localitat de Christchurch. L'anunci l'ha fet aquesta matinada en una roda de premsa la primera ministra Jacinda Ardern. El Departament de Justícia dels Estats Units investiga la companyia Boeing i l'Agència Federal d'Aviació dels Estats Units per determinar com es va fer el procés de certificació dels nous models del 737. Els executius de la companyia hauran de comparèixer per primera vegada en un comitè del Senat per respondre sobre els recents accidents a Indonèsia i Etiòpia. Per acabar, la Germandat del Gran Poder i l'Esperança Macarena i el Consell General de Germandat i Confraries de l'Arxidiòcesi de Barcelona han convocat per aquest dissabte el pregó de Setmana Santa a Barcelona, a càrrec de la delegada diocesana per la formació i acompanyament del laicat, Anna Almuni. L'acte serà a les 5 de la tarda a l'església parroquial de Sant Agustí. A més, la banda simfònica Ciutat de Roses, dirigida per Antonio Ramírez, tocarà el tradicional concert de marxes processionals. Fins aquí l'actualitat, us deixem el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Recordes que buscàvem una persona al Tibidabo que pogués desplaçar 500 metres un cotxe de 1.500 quilos per la carretera de la Rabassada? Doncs com era d'esperar, no l'hem trobat. Però no passa res, perquè la ràdio ho pot fer possible. Escolta-ho.
100 metres? 200? 300?
Algú té un bocador?
Si la ràdio ho pot aconseguir, imagina el que pot fer per la teva marca. Descobreix-ho a radioeficàcia.cat. Radioeficàcia demostrada.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre, benvinguts al Plusvalor una setmana més. Avui aprendrem una paraula que segur que vostès l'han escoltat molt sovint, però que si els diem que ens l'expliquin, els hi costarà. Estem parlant del training. Què és el training? Doncs avui ens ho explicarà la Simona Volonterio. Ella és llicenciada en Econòmiques i consultora i formadora i fundadora de Training and Retail Development. Ho farem a la primera part. A la segona part desenvoluparem aquest tema i també parlarem d'actualitat amb el Joan Contijoc, advocat de Miliners, amb la Núria Lau, presidenta de l'Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç, i amb la Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge d'aquí d'Espanya. Els controls tècnics tenim el Jordi Carretero, a la producció de Mireia del Pozo. Ja saben que aquest és un programa que cada setmana els ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
La Simona Volonterio ha fundat Training and Retail Development i, a part, ella és llicenciada, com dèiem, en Econòmiques i consultora i formadora. Simona, molt bona tarda, bon vespre.
Hola, bona tarda.
Vamos a hablar de la palabra training. ¿Qué es training? ¿Cómo lo definiríamos?
Pues mira, training es una palabra inglesa que significa al mismo tiempo formación y desarrollo. Desarrollo de las personas. Nosotros hacemos desarrollo de dos maneras, a medida, a través de cursos a medida para ventas, negociación y motivación, y desarrollo concreto en las personas de las empresas e instituciones de las habilidades personales o directivas de las personas. Son técnicas que están, pues, digamos, muy, muy ya comprobadas y que nos sirven para aportar novedades en les empreses.
És, podem dir, una formació continuada, no? Perquè quan entrem a treballar a una empresa, no entrem, òbviament, amb una formació idònia per a aquell lloc de treball, però després també la vida va evolucionant. I a vegades també necessitem agafar coneixements d'altres coses que no hem après a la carrera, per exemple, no?
Sí, sí, totalmente. En este caso, yo, digamos, me voy a enfocar a explicar lo que es el training a medida, ¿no? Que es el entrenamiento de las personas. Los entrenadores somos nosotros, los consultores de nuestra empresa, y entrenamos las habilidades personales de comunicación y de desarrollo para la empresa, en casos concretos, que luego explicaré.
En concreto, ¿qué casos o qué es lo que enseñáis?
Mira, nosotros vamos a las empresas cuando hay un problema. Cuando hay varios problemas. Los problemas pueden ser de, por ejemplo, pues que los comerciales de ventas no cierran pedidos. O en los casos en que el jefe de ventas o el director comercial no sabe llevar bien su equipo y no consigue resultados por un estilo de autoridad totalmente desfasado, ¿no?
Y a vegades, lo mejor el cap d'aquest cap comercial no sabe per qué. No sabe distinguir el motivo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Él mismo, al no autoconocerse bien, pues actúa de una manera, digamos, desequilibrada con su gente y consigue resultados a veces opuestos a los que se ha prefijado, ¿no? Más casos pueden ser los casos de, no sé, unidades de negocio y organizaciones que no fluyen en la comunicación, con lo cual no son productivas, ¿no? Uh-huh. Se bloquean información para pues objetivos que no están en línea con la política de la empresa, ¿no? Y bueno, hay muchos más casos reales, ¿no? Como personas que se integran en la empresa, pues se fichan nuevas, pero que no acaban de funcionar. Entonces nosotros hacemos un acompañamiento de estas personas para que puedan fluir, ¿no? Fluir en la organización y compaginarse con los varios estilos de los demás empleados.
Mm-hmm. És a dir, en aquest cas, quan una empresa té un problema, hi ha com una senyal vermella, no? Una alerta, la Simona va a aquesta empresa i suposo que el primer que feu és observar abans de... d'actuar, ¿no? Veure què està passant.
Totalmente, totalmente. Mira, el proceso es cada vez es nuevo, ¿no?
Es cada empresa es diferent.
Totalmente, sí. Y siempre se parte de un objetivo. El objetivo se identifica con el problema que tienen y a partir de aquí necesitamos dos cosas básicas: que la persona o el equipo que vamos a tratar esté bien disponible, uh-huh. disponible al cambio. Y que acepte abrirse y empezar un autoconocimiento para llevar un desarrollo adelante de su estilo de comunicación y de trabajo para mejorar. Es un proceso que no puede durar muy poco tiempo. Uh-huh. A veces nos centramos en 3-4 sesiones, pero lo normal es que se llegue a 6-8 al menos para resolver problemas importantes. Lo que está funcionando mucho también, las empresas...
¿Esas sesiones son para ver el problema, para detectarlo o para ya actuar?
Para actuar, ya. Digamos que en la primera o en la segunda ya, digamos, se toma contacto con el cliente, con la persona en sí, a trabajar. Y en las sesiones posteriores ya se va hacia el objetivo. En las empresas más innovadoras, lo que se está haciendo es llamarnos... antes de que tengan un problema.
Uh-huh.
O sea, han cogido el hábito de entrenar a las personas en sus habilidades personales antes de que se bloquee la estrategia de la empresa o el buen funcionamiento. Y entonces vamos periódicamente y mantenemos entrenados, uso siempre esta palabra porque para entendernos, entrenamos el personal.
Uh-huh.
Y para que fluya.
Però fins i tot en alguna empresa sí que segur que un servei de training pot ser útil per millorar el resultat o perquè no saben ni que tenen un problema, perquè no són ni conscients. A millor que se venen 5.000 quan podrien estar venent 10.000, però ells mateixos no detecten perquè com, no?
Sí.
És una dinàmica de que ja porten molts anys, però a lo millor podrien...
Sí, exacto. Porque el objetivo último es también mejorar los resultados. A veces las cosas van bien,
uh-huh.
pero nos fichan para mejorar el resultado.
Y para que no vayan mal, porque todos son curvas, ¿no? Y no siempre vamos a ir creciendo.
Exacto. Sí. Para mantener niveles altos de calidad.
Uh-huh.
Evidentemente, el fin último de una empresa es conseguir resultados y al final no subir ventas, ¿no? Y ser rentable. Y a esto vamos, ¿no? Pero aquí también hay un objetivo, pues, bueno, más allá de los resultados de la empresa, ¿no? Que es el bienestar de la persona en la organización donde trabaja.
Uh-huh.
Porque cuando hay bienestar físico y psíquico es cuando, pues bueno, las organizaciones funcionan. Hay felicidad, ¿no?
Uh-huh.
Y el training, pues, se ha puesto de moda, entre comillas, porque está de moda invertir en las personas y dejar de vez en cuando al lado los recursos materiales para potenciar.
Crea un buen rollo, eso. Un buen clima.
Exactamente, exacto. Buen clima.
La Simona ens explicava que el primer que fan ells, una empresa de training, és anar a observar l'empresa i després actuen, són 6 o 8 sessions. Com són aquests entrenaments? Perquè pensem en entrenaments i ens ve el cap al gimnàs. Però sé segur que vosaltres ho feu diferent, no? Com és aquest entrenament a les empreses?
Bueno, también hay un trabajo a veces físico, ¿eh? ¿Eh? El entrenador, yo misma utilizo una metodología propia que es un poco una fusión de todas las formaciones que tengo y avaladas por certificaciones, ¿no? Yo utilizo bastante la PNL, que es la programación uh-huh. neurolingüística, que es una metodología de comunicación basada en la neurología y se utiliza mucho en la psicología también. Pero no hacemos terapia, ¿eh? Esto hay que aclararlo. Siempre es un objetivo que queremos conseguir, no resolver un problema del pasado, ¿eh? Son dos cosas muy diferentes. Y utilizo también mucho el trabajo con valores, ¿eh? Valores entendidos como criterios de acción para potenciar mi vida, ¿no? Para coger el camino que necesito emprender. Y esto, pues, bueno, es como un baile, ¿no? Se baila de una técnica a otra dependiendo de la persona.
Sí, jocs, ¿no?
Exacto, dinámicas, juegos, autorreflexión, también proceso de autoconocimiento basado en, evidentemente, en muchas metodologías que puedes usar, ¿no? Que hay. En formacions particulars.
El training està molt de moda als Estats Units, ja des de fa dècades, des de fa uns anys s'està agafant força, aquí al nostre país, però no sé quin tipus d'empresa utilitza els serveis vostres, els serveis de training, són grans empreses, també les mitjanes i petites en poden utilitzar.
Sí, mira, en realitat s'empezó con las multinacionales. Nosotros estuvimos en varias de estas organizaciones grandes y ahora cada día más el pequeño empresario y el mediano, por supuesto, pero el pequeño también se focaliza en mejorar la calidad de los empleados que coge, ¿no? Nosotros hacemos también consultoría en el mundo del comercio y en el comercio también hay mucha atención ahora a la atención al cliente, a cómo formar a los empleados en atención al cliente. Redactamos también manuales de venta. ¿Por qué? Pues porque cuando no puedes fidelizar tu personal, lo que es importante es tener unos procesos claros de venta, para que el otro, el nuevo empleado que entre, utilice la misma manera de comunicar y la misma manera de fidelizar al cliente, ¿no? Entonces, digamos que hay una bajada, una cascada de empresas grandes a empresas pequeñas, ¿eh? Se está como cogiendo conciencia de la necessitat de fer esto.
I és que sempre ho diem, no?, que les pimes no només han de treballar com han treballat sempre, sinó que poden agafar dinàmiques de les grans empreses, de les multinacionals, de les mitjanes, i també aprofitar, doncs, el que ells fan amb un producte més encaminat al seu sector. Parlem de sectors. Tot tipus de sectors poden utilitzar aquest servei? O hi ha sectors que són més, sobretot els que venen, a lo millor, al consumidor final? O...
Todo tipo de sectores. Mira, yo te explico algún caso concreto. Estuvimos en una multinacional del automóvil donde teníamos a uno de los jefes de ventas que llevaba 40 años en el sector y en ese cargo, y tenía como una manera de liderar el equipo pues un poco desfasada, ¿no? Entonces, ¿qué conseguía? Conseguía que le obedecieran, pero al final no había ya motivación en los empleados, con lo cual los comerciales ya no tenían creatividad ni sacaban ideas nuevas, ¿no? Entonces hicimos un trabajo muy importante sobre este señor de autoconciencia y le cambiamos pues bastante la manera de comunicar. No es un tema de magia, ¿eh? Es un tema de entrenamiento, de buena voluntad. Tuvimos luego otro caso muy interesante que era en una residencia de ancianos de tercera edad. Aquí teníamos unos empleados, los cuidadores, que estaban muy quemados porque hacía muchas horas, no tenían claro cuál era los valores de la empresa, y entonces trabajamos en una alineación de valores de empresa y empleados, ¿no? Fue muy potente también porque mejoró mucho la atención a las personas mayores. Y luego tenemos casos, uno en concreto muy interesante, de traspaso de misión entre fundador, que deja la empresa, y los hijos, que cogen el relevo, ¿no? Pues sobre todo en Cataluña hay muchas de estas empresas muy buenas.
Una empresa familiar.
Sí, que no se preocupa, de porque no ha visto nunca la necesidad, de pasar este relevo de manera pues cómoda, ¿no? Y aquí acompañamos también en reestructurar la misión y en que los hijos puedan coger el mando sin problemes.
Ara donarem pas al Joan, a la Núria i a la Bet, però abans una curiositat, perquè a part de fundar Training en Retail Development, ho dèiem ara, el training hem parlat, però la segona part de l'empresa, en què consisteix?
Sí, ayudamos a desarrollar cadenas de tiendas. Damos servicios a 360 grados para la puesta en marcha de puntos de venta. Uh-huh. Desde el principio hasta el seguimiento. También nos ocupamos de coordinar y de... Bueno, de controlar.
De expandir, ¿no?
De expandir y de controlar posteriormente.
Que a veces la expansión muy rápida no es positiva. Lo hemos visto en casos también en concreto. Empresas que han crecido muy rápido de repente, muchas tiendas, y han cerrado de golpe todas.
Exacto. Nosotros nos aseguramos de que haya un crecimiento sostenible. Uh-huh. Esta es la segunda, digamos, rama de nuestra empresa.
Simona, uh-huh. Si te parece, vamos a dar paso a los contertulianos que también den su opinión.
Estupendo.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Joan Contijoc, advocat de Miliners, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
Núria Lau, presidenta de l'Observatori d'Ona Empresa i Economia, Cambra de Comerç. Núria, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I la Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge a Espanya. Bet, molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Hem parlat aquesta paraula del training, una paraula que escoltem molt, però que és, a vegades costa definir. La Simona ens ho ha explicat, jo crec que ara ja ho tenim més clar. Què en penseu? Penseu que és una necessitat per les empreses? Comencem, si voleu, al revés. Bet?
Molt bon dia. Mira, molt bon vespre, perdó. A mi em sembla que ha donat en el clau la Simona, no? Perquè quan parlem de training, i fins ara era el training reactiu, no? Quan es detectava un problema,
sí.
I bueno, doncs és més difícil, com ella diu, anar a detectar i modificar. En canvi, sembla que la tendència avui és... com que ens centrem l'empresa, la cultura empresarial cada dia se centra més en la persona, és com sembla que s'està fitxant més a la gent a través dels seus soft skills, no? Aquestes habilitats blandes, per tal d'endevinar on aquesta persona dintre de l'organització podrà donar el màxim rendiment.
Uh-huh.
I en canvi, els hard skills, els coneixements... ja s'adquiriran, no? I amb aquest tema el training té moltíssim a fer, no? A crear aquesta cultura d'empresa de dir posa la persona allà on la persona se sentirà feliç.
Mm-hmm. Perquè donarà més de si.
Perquè donarà més de si.
Mm-hmm. Sí, totalmente, sí. Sí, sí. Aparte hay que pensar que si no se invierte en las personas y en estas habilidades personales, sobre todo las empresas, ¿qué pasa? Pues que hay bajas al final, ¿no? Porque se crea un malestar que se va ocultando, y este es uno de los problemas que hay, ¿no? Nos llaman a veces demasiado tarde, ¿no? Se va ocultando este problema y se llega a enfermedades mentales y las bajas ya sabemos que bloquean, ¿no? La estrategia de la empresa. Mm-hmm. O sea que sí, estoy con Bet.
De fet, Bet, tu també fas training a empreses assessorant amb el tema de la imatge.
Absolutament. I per això també tornem a veure. O sigui, és molt diferent que l'empresa comenci amb tot el seu plan de comunicació, que amb això segur que la Simona em podrà donar la raó, dintre de la comunicació està la imatge, mm-hmm. Doncs que ja comenci amb un pla integral i que el missatge sigui el mateix i el correcte des del dia zero. Perquè sempre, si ja hem dit una cosa i després l'hem de revertir, sempre ens costarà el doble.
Sí, sí, mm-hmm. Sí, sí. Mejor hacer un camino desde el principio.
Y tener la idea clara de dónde quieres llegar.
El,
¿no?
el objetivo es muy, muy, muy importante, si no perdemos el tiempo y los recursos por el camino, ¿no?
Núria, sí. Training, ¿qué et sembla aquesta paraula anglesa, aquest verb que està molt de moda en el segle XXI, el 2019?
Bueno, jo, com ha dit la Bet, és que penso que hi ha un canvi de paradigma amb les empreses, no? Que, tal com deia ella, que se centra més en la dimensió humana que no pas amb els resultats. Perquè realment, si aquesta dimensió humana es dona, arribes a ser molt més competitiu i arribes a tenir més ingressos o inclús, no sé, ser molt més eficient, no? Però, una altra part, també em dono compte que hi ha dos tipus d'empreses, no? Les empreses que això ho troben com una inversió, com molt bé deia, i empreses que això ho troben com un gasto.
Sí.
I moltes vegades...
Però és per la manca de cultura, de training
aquí? Jo penso que sí, jo penso que és un tema cultural, de, sobretot de la cúpula, de la gent que està a dalt i la gent que mana. Perquè si això ho agafen com una estratègia competitiva, que realment jo penso que ho és, ho és i jo a casa meva ja ho faig, això. Però perquè jo tinc molt clar que aquesta estratègia competitiva està amb les persones, no amb el, sí, amb el negoci, però també amb les persones. Llavors, clar, per mi és una inversió, però hi ha moltes empreses, sobretot les petites i les mitjanes, que és un gasto, perquè no saben tampoc com, amb quin percentatge els hi revertirà després amb els beneficis.
Sí, sí, porque sí. Aquí a mí me gusta hablar de innovación y como se habla tanto de innovación, siempre pensando la tecnología, ¿no?, en algo material, yo creo que deberíamos ya empezar a hablar de innovación en las personas, pero como, como elemento clave para que funcione todo, ¿no? Si no innovamos en nuestras maneras de ser y de trabajar, será complicado en el futuro, ¿no? Porque la tecnología nos comerá, ¿no? Nos está comiendo. Ya vemos que ha cambiado mucho la manera de comunicar. ¿Quién hace una llamada hoy en día, ¿no?, al móvil directo? Nos enviamos un mensaje vía WhatsApp, ¿no? Entonces, al final, ya ni escuchamos la voz del otro,
sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, aquí sí que hay que volver a invertir en los en las personas.
En las personas,
en los
¿no? En el...
Sí, yo creo que hay dos tipos también, ¿no?, de training, que para mí son básicos. Uno, que es... por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas dentro de una empresa, porque al final te pasas toda la vida trabajando y con un grupo de gente y tienes que tener unos skills para poder gestionar pues los conflictos. Que esto yo pienso que es una cosa, vaya, que es súper importante. Primero esto. Y luego...
Perquè els conflictes sempre es donen.
Clar,
no?
Sempre. Vull
sempre
dir,
ha...
La vida és un conflicte.
Els conflictes vienen porque nos conocemos poco.
Sí.
Nos conocemos poco porque si yo sé lo que me hace saltar cuando tú dices algo, yo lo puedo prever.
Claro.
Entonces puedo prever mi autocontrol, ¿no? Puedo prever mi manera de reaccionar. Aquí está la clave de la superación de los conflictos.
Y luego para mí hay otro tema muy importante que pienso que en las organizaciones muchas veces no se tiene en cuenta, es... las personas, conocer a la persona, saber el talento de las personas, porque muchas veces las organizaciones son organizaciones, pero no se conoce a la gente que tienes abajo o gente... Y es la aptitud o el, no sé, el conocer a la persona y decir, oye, esta persona... Porque yo pienso que todo el mundo tiene un talento, aunque sea secreto, que no lo veas.
Algunos son muy escondidos, ya te lo digo.
Sí?
Mucho.
Pero todo el mundo tiene talento.
Mucho.
Entonces, es ver el talento y caray, pues hoy explorarlo, ¿no? A mí me encanta explorar talentos y me encanta mover gente de departamentos. Yo lo he hecho un montón y me ha salido súper bien. Y he encontrado talentos y además es que cuando encuentras talentos, la gente se siente a gusto con lo que hace. O preguntar, oye, a ti, estás aquí, tú eres una persona con talento. ¿Qué te gustaría hacer dentro de la empresa? Que es muy difícil esto que te lo pregunten. Pero cuando le haces la pregunta y te dicen, mira, pues a mí me gustaría dedicarme pues a... hacer training, pues no sé, pues oye, pues darle la oportunidad, porque si tiene el talento y le das pues una herramienta para que pueda desenvolver su,
su competencia... És important escoltar les persones,
molt
no?
Molt important.
Sí.
¿S'escucha poco, Simona?
Se escucha muy poco, Kim, muy poco. A veces parece increíble, ¿eh? Parece increíble. Y además escuchar es algo que no es tan fácil como se cree.
Hay gente que no sabe escuchar.
No, porque yo te estoy mirando ahora y parece que estoy escuchando. Y probablemente, en este caso sí.
O que podemos estar pensando en otra cosa, ¿no?
Por supuesto.
Pero en otro caso podría ser que no. Que a veces es mirada solo, ¿no? Escuchar se escucha también con los otros sentidos, ¿eh? Con la intuición, con mirando el sistema de reojo, todos los inputs que tenemos en el ambiente.
El lenguaje no verbal también
escucha,
dice mucho si está escuchando a una persona o no.
El lenguaje no verbal, que afortunadamente en la radio no existe, pero sí,
pero
sí que lo estamos
pero
utilizando
en la radio,
igualmente
por ejemplo,
entre nosotros,
yo creo
¿no?
Que es básico si el presentador después hace una repregunta a raíz de lo que has contestado. Sí. Si hace una pregunta no tiene nada que ver, no te está escuchando para nada, ¿no?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y la sonrisa pues también es básica, se nota, ¿no?, a través del hilo. Y así pasa pues en las empresas, es lo mismo, en las organizaciones en general.
Y otra cosa que quiero decir, y ya me callo, que es que hay
sí, que
un
Joan
montón...
Ya,
Joan, perdó, és que, clar, avui estic emocionada amb això, perquè m'encanta aquest tema. Hi ha un tema de resistència. de molta resistència amb, sí, amb empreses que fa molts anys que estan fent el mateix, dir-los, escolta'm...
Una dinàmica ja està alerta, no? Canviar la dinàmica pot ser una muntanya,
sí,
és
clar,
com canviar l'empresa directament.
Totalment, sí, no? Dius, bueno, espera't un moment que això... Tu ho estàs fent així fa molts anys, però ho podíem fer d'una altra manera, o, no? O aixafar estructures, no fer tan estructures jeràrquiques, perquè penso que jo, és meva opinió, les estructures jeràrquiques són molt pesades.
Sí, més horitzontal.
Sí, molt més horitzontal. Ostres, la gent té una resistència brutal, no?
Sobretot els que estaven a dalt.
Sí, els que estaven a dalt, els que sempre han fet el mateix, que no saben en sortir-se fent d'una altra manera, no?
Això us ho encontréis mucho vosotros, Simona, de esa resistencia en empresas.
Sí, nos la encontramos mucho, pero también es verdad, desde mi punto de vista, que es muy importante la misión. La misión y los valores que salen de esta misión. Y a veces no es un tema de jerarquías, sino es un tema de realmente comunicar bien la misión y esos valores que van implícitos en esa misión, ¿no? Porque si el que está arriba, que siempre tiene que haber alguien que manda de alguna manera, ¿no? No tiene claro esto, tampoco bajará en cascada y se integrarán estos valores, ¿no? Y entonces, un poco la cuestión de la jerarquía transversal funciona cuando en realidad quien tira de los hilos tiene integrado esto, ¿eh?
Mucho.
¿Y os cuesta más llegar a, o que, o sea, caso entre comillas, es decir, que acepten todos los consejos, empresas grandes o las pymes?
Al final, todo es muy parecido.
¿Sí?
Sí. Pero las empresas grandes a veces se sienten forzadas al cambio porque interactúan con otras empresas pues más innovadoras, ¿no?
Y entonces,
Y entonces están obligadas. Antes estaba hablando de esta multinacional del automóvil que, claro, para seguir en el mercado tenía que cambiar sí o sí. A veces las empresas medianas o pequeñas con mucha rentabilidad y con un estilo jerárquico antiguo pueden funcionar muchos años sin esto, pero al final petan. Al final tienen que cambiar porque las nuevas generaciones lo ven de otra manera.
Tienen que subirse al carro del siglo XXI, ¿no?
Tot,
Joan
sí.
Contijoc.
Bueno, jo, un plaer poder escoltar aquí les especialistes en l'àmbit del training. Jo, com sempre, aquí m'ha donat una visió més jurídica, no? Aprofitant la vinantesa. Nosaltres, com a advocats, estem molt acostumats al llarg de la nostra professió i
a
la formació continuada, és a dir, siguis tinguis l'especialitat que tinguis, estàs obligat a formar-te,
a conèixer els canvis legals,
perquè hi ha canvis legislatius, hi ha canvis jurisprudencials, bueno, s'està atent a la doctrina, a la jurisprudència, a com canvia el dret, que és molt canviant, tal com canvia l'economia. Llavors, en aquest aspecte, nosaltres, és una qüestió que no ens ve de nou. Això sí que afecta molt als treballadors que, per exemple, doncs, entraven a una empresa quan eren joves, quan acaben la seva formació, bé sigui d'un ofici o bé sigui de la universitat, i bueno, el paradigma aquell d'entrar a la telefònica, estar-s'hi 40 anys i retirar-se, tot això ja ho sabem fa molts anys, i els que hem nascut també als anys 80 ho sabem perfectament que és així, que és canviant, i que estem obligats a transformar-nos i a formar-nos, d'acord, i que, bueno, que no passes tota la teva vida professional a una mateixa companyia, d'acord? Però, per una altra banda, el que m'agradaria fer referència és el tema de, com ho ha mencionat per sobre la Simona, com el tema de la digitalització està afectant els treballadors, d'acord? És a dir, ara no tenim només el fet de que el propi treballador s'hagi de formar perquè el món és més competitiu, etc, sinó perquè la pròpia digitalització està afectant en la forma de desenvolupar les feines, les tasques professionals, i, en certa manera, està, després ho comentarem més endavant, per el que m'has comentat d'una de les notícies que esmentarem, està apartant moltes professions i està, bueno, en certa manera pot perjudicar el desenvolupament de moltes professions, pot generar també moltes noves oportunitats, però a dia d'avui jo estic veient com a advocat, doncs, bueno, i tampoc fa falta ser advocat per veure, doncs, com molts sectors, doncs, queden precaritzats i com la digitalització porta moltes coses positives, però alhora comporta moltes obligacions per part de molts treballadors que molts tenen competències per poder-se, diguem, perseguir l'onada del món digital, però molta gent no la fa, d'aquí aquesta formació, aquesta necessitat. Llavors, en aquest sentit, jo crec que s'hauria de cridar l'atenció de com la digitalització i com tot el món canviant està afectant en les nostres professions, la pròpia dels advocats, que també ens afecta, la pròpia digitalització, ho sabem, i qualsevol professió que a mig curt termini pot afectar. Llavors, en aquest sentit, jo crec que la formació és més necessària que mai i que, bueno, tots hem de prendre consciència de com l'economia ens afecta i que, bueno, que la situació laboral còmoda que s'havia viscut al llarg del darrer segle, especialment la meitat del segle XX i aquesta part del segle XXI, jo crec que el paradigma ha canviat molt i canviarà en aquest curt termini, no dic a 15 anys, sinó en els darrers només 5-10 mm-hmm. anys.
La Simona ens ho deia, no? També el canvi que hem viscut els darrers anys, només cal pensar com treballàvem fa 10 anys. És totalment diferent a com es treballa avui en dia, amb els telèfons mòbils, amb internet. Jo no sabria treballar sense internet. És que no sabria com fer-ho. Bet.
El que passa que jo, dintre d'aquesta digitalització i que realment es puguin perdre llocs de treball, també veig, per exemple, per al training, una gran àrea d'oportunitat, perquè la digitalització també està començant a portar la deshumanització.
Sí.
I, per tant, vol dir que el centre del futur, que poder no serà tan mala cosa, ens n'acabarem donant compte que torna a ser el ser humà. No? O sigui que una cosa ens portarà a l'altra. I veiem avui en dia com els nanos els hi has d'explicar, inclús a l'hora d'anar a fer una entrevista de treball, no saben ni com presentar-se, no saben ni com donar la mà, no saben ni com sostenir la mirada, no saben ni per on començar amb una conversa, no saben interactuar. Per tant...
Perquè han interactuat sempre digitalment, no? Amb un ordinador, que hi havia una persona darrere, però no el tracto humà, no el cos a cos.
Se'ls escapa l'espontaneïtat, se'ls escapa la relació...
Sí, estan acostumats a parlar doncs, darrere d'un doncs, mòbil, d'un iPad, no cara a cara, no?
Simona.
Sí, lo que está diciendo Beth es muy interesante porque nos estamos encontrando con que una de las condiciones básicas para que el training funcione es la disponibilidad y la paciencia de la persona.
La paciencia.
La paciencia, sí. Porque cuando empezamos un trabajo de training, algún directivo que nos ficha, al principio, no entiende bien lo que ha firmado, ¿no? Y entonces se piensa que en dos días nosotros vamos a dar la vuelta a los empleados de la empresa y como si fuera magia. O sea, el training no es magia. Es un trabajo de autoconciencia, pero de buena voluntad de la persona. Si no está enfocado al cambio, nosotros no podemos hacer milagros. ¿Eh? Los milagros los hace Dios. O sea,
y hay personas que supongo que están más abiertas a cambiar que otras.
Sí,
totalmente. Motivadas, ¿no? La motivación
motivadas,
es muy importante.
Probablemente porque tiene otras necesidades, pero que bueno, tiene motivaciones implícitas a veces, que no son explícitas, ¿no?
Esto que comenta Simona, perdona, yo creo que está muy vinculado también a cómo la digitalización afecta a las personas, que todos estamos ahora con la inmediatez, todo es el inmediato.
Correcto.
De las nuevas tecnologías. Ese es el problema que tenemos, que nadie tiene paciencia y tal como tú explicas en tu ámbito de desarrollo de las personas, pues tampoco, por lo que parece, pues no se tiene paciencia.
Envías un WhatsApp y vols que... Bueno, a mí me pasa, le he de contestar al instant, porque si no penso que la otra persona s'enfadarà o...
Sí, sí, y queremos saber la información al moment, volem saber tot al moment. Es el problema que tenemos de la poca paciencia en todos los ámbitos de la vida, en general. Sí.
Las amistades digitales, ¿no? Ya no nos vemos ni las caras.
Hay muchas personas que tienen amigos digitales solamente.
Totalmente.
Que también a lo mejor necesitarían hacer training también, en este caso.
En el click tenemos que empezar a enfocarnos a estos también. Allí hay un mercado enorme, creo.
Si os parece, anem a donar pas a les notícies de la setmana. El Joan ens ho deia, anem a parlar de temes que han sortit i que són notícia a nivell econòmic. Seria una mica dolent. No sé si el món del taxi necessita fer training o no necessita. Ho dic per la notícia de Cabify, ho hem parlat. Cabify va sortir de Barcelona arran dels canvis legislatius que es van produir aquest decret de la Generalitat. Va tornar a... Tenim aquí un advocat agafant aquest decret que va aprovar la Generalitat i trobant allà un escull que jo no sé si és legal, no és legal, no ho sé. Han tornat i al cap d'unes setmanes han dit que tornen a ampliar la flota amb 500 cotxes més. Això vol dir que tenen actualment Cabify la meitat dels cotxes que tenien abans, però han passat de tenir el doble, no tenir cap, i ja tenir la meitat. No sé què en penseu d'aquesta plataforma, de les BTCs i del conflicte dels taxis. Jo ja sé que hi ha dos punts de vista confrontats, així és que...
Que diguin.
Per qui voleu començar?
L'abogado.
Vinga, va, que comenci l'advocat. Aquest decret, Cabify, que s'ha fixat amb aquella lletra petita, sí. Diu, sí, a veure, m'obliguen a 15 minuts Però, bueno, això potser que sigui el primer cop que firmin un contracte, que esperin 15 minuts, a partir d'ara doncs ja podré venir quan em reclamin.
Com bé saps...
està mal fet aquest decret.
La meva opinió ja està molt configurada en aquest aspecte, perquè és un tema que hem parlat diverses vegades. En aquest cas, novament, podem entrar en temes jurídics, que ara els comento, però bueno, és un altre cop comentar el tema de com la digitalització està afectant un sector econòmic, en aquest cas un sector regulat, com és el sector del taxi. Això ho hem de recordar, que és un sector regulat, que té una normativa, té un marc competencial, té un números clausos de llicència, i si tu vols operar en aquell mercat, que és un mercat regulat perquè està vinculat a un sector públic, hi ha una normativa que s'ha
d'espectar. Llicències que record, que si no m'equivoco, no es donen des dels anys 80.
Correcte.
Hi ha un que es van revenent, i aquí sí, hi ha persones que han fet un negoci comprant una llicència, persones que tenen moltes llicències de taxis.
No, però això és mentida, veus? Això és mentida. Si tu te'n vas a la pàgina...
És una fake news.
No, una fake news no. Però, bueno, una rumorologia que la vas repetint i la gent, clar, si no la coneix, jo ho conec, perquè si te'n vas a la pàgina de l'Autoritat Metropolitana del Transport de Barcelona, tu pots veure perfectament qui té les llicències. El 90% de les llicències de taxista són amb persones físiques autònoms. Només hi ha un 10% de persones que tinguin, com tu dius, una, dos, tres, o el que se'n diu una flota de taxis. És a dir, del 100% dels taxistes, un 90% són treballadors autònoms que tenen la seva llicència pròpia aconseguida en els anys 80, 90 o com fos. D'acord? Llavors, en aquest sentit, les coses s'han de saber realment com són i anar a la font de les dades.
I quin tant per cent de taxistes té el nom seu, una llicència, i després té el nom de la dona, una altra llicència, i tenen bueno, llicències amb noms de família?
No, això no ho sé concretament. La qüestió és que, a veure, un taxista de la seva llicència pot operar ell de forma personal i, evidentment, les altres 12 hores la pot llogar, no llogar en aquest cas, sinó tenir una persona sou treballant. Però, bueno, és una persona que està sou treballant i que també les 12 hores restants, vale? Però, bueno, fent referència a que tu em comentaves a l'entrada dels VTC, a mi em sorprèn perquè, per una banda, els VTC van dir que marxaven, que acomiadarien a tanta gent, etc.
Uber ha marxat, de moment.
Sí, bueno, però que això realment és una tècnica dissuasòria o, en el fons, és una tècnica empresarial per generar pressió a la Generalitat, que han vist que no els ha sortit, que no els ha anat bé, i llavors el que han fet és una... al meu entendre, jurídicament, ja parlo com a advocat únicament, i respectant jo, com en aquest cas, com a advocat, que és un tema molt tècnic. Tal com t'he dit, és un tema regulat, estem parlant d'un servei públic, estem parlant d'un número de clausos de llicències, i que, clar, és com si tu ara em dius, mira, Joan, és que em vull posar a fer d'advocat. Home, doncs et diré, doncs primer vés a la universitat, que hi ha moltes universitats per estudiar dret, llicenciat en dret, fes l'examen d'accés, col·legiat, i després exerceix. Llavors, et diré, vale, perfecte, doncs en aquest cas és el mateix, si vols ser taxista, respecta la normativa, compra les llicències de taxi que estan a la venda i a partir d'aquí opera com a taxista. Quin és el problema que ha ocorregut ara en aquest cas? Les companyies VTC, conforme a aquest decret, elles actuen com a agències de transport. Aquesta normativa d'agència de transport, de forma molt resumida i molt àmplia, deia que a partir d'ara, per poder contractar un servei d'aquestes empreses, VTC, que actuen de forma, al meu entendre, deslleial amb el sector del taxi, havien de reclamar-ho, els consumidors havien de sol·licitar-ho amb 15 minuts d'antelació. Se'ls trencava el seu negoci. Què és el que han fet? Ara han creat una altra empresa que no actua conforme a agència de viatge, sinó com a empresa de transport. Com ells diuen que l'empresa de transport no està sotmesa a aquesta normativa, d'acord, que és aplicable a les agències de viatge, diguem, que són intermediàries, diuen que només únicament amb el fet de que el consumidor signi per primera vegada les condicions generals de contractació conforme al primer viatge són 15 minuts, a partir de llavors no se'ls aplica aquesta normativa. Al final és un frau de llei, és a dir, fer trampes al solitari, és a dir, tu amb un frau de llei el que estàs és generant un negoci jurídic per evitar que la normativa pròpia que s'hauria d'aplicar no s'apliqui. Vale, és un frau de llei claríssim.
Però recordem que el món de les VTCs vol portar aquest decret a la Unió Europea.
Clar, i a més a més... Tot,
llavors, vull dir que aquest frau de llei, segons tu, no sigui la transició fins que la Unió Europea accepti, diguéssim, perquè el problema és que no estem parlant només de Barcelona, és que és un món global... I ho vam veure al Mobile World Congress. Venia la gent, però, escolta, es va col·lapsar a Barcelona, no hi havia taxis...
No, perdona, al Mobile World Congress van funcionar tots els taxis, van venir altres VTC que venen...
Hi havia cues,
Bueno, hi havia cues,
moltes
però...
cues. Jo no m'ho posis a favor de ni un ni els altres.
Jo tampoc vaig veure cap desastre, però
andando,
bueno...
Jo fui andando.
Si li anava us deixo parlar, que aquí tinc...
No, si li anava a dir si té algun client de taxista.
No. Molt menys,
anem a donar pas també a més opinions... Vinga, va, Bet, que tu avances.
Va.
Parlareu de les dues també, Bet.
M'estic agafant a la cadira. Perquè...
Mira que després el millor és agafar un taxi.
No, jo he vingut amb taxi i marxaré amb taxi. Bueno, podria agafar un Cabify. Però El que sí és veritat, jo m'agradaria que entenguéssim també que la societat ha evolucionat sempre d'aquesta manera i que el dret sempre ha anat al darrer... Jo sóc de formació advocat. Per tant, parlo amb una miqueta de coneixement de causa de que la llei sempre va un pelín enrere als fets o a la llei que marca la necessitat. Però això no discuteixo.
Vale. No discuteixo.
Doncs llavors, poder havia arribat el moment, perquè fins ara, Joan, va arribar un punt en què agafar un taxi era una vergonya de com estava a l'estat del taxi.
Però això també són bulos que es van dient. Jo agafo taxis per les nits.
Jo t'ho parlo en primera
Toyota,
persona, eh?
Toyota Auris o Toyota... Són híbrids, estan nous, per lo general. Bueno, vull dir, no sé. Perquè... No sé quins taxis agafes tu, perquè jo els taxis que agafo, els pots agafar per les nits, estan bé.
Jo t'asseguro que agafo taxis bastant sovint i me n'he trobat molts més que no estan amb les condicions amb les que estan els Cabify, o almenys amb les condicions en les que jo tinc el meu cotxe. Que si jo pago per un servei, el que busco és almenys tenir les condicions que jo tinc personalment, també. No? És els estàndards sí, però... amb els que jo em moc. Llavors, m'agradaria, doncs, això, que quan jo vaig a comprar una poma, vull que estigui en condicions perfectes. No és així? Pues...
Jo vull dir una cosa amb els dos, eh? Entenc el que estàs dient, i ho entenc perfectament, i per mi és així. L'altra cosa és que, clar, quant temps fa que està això? Quan va sortir els números clausos aquests?
Bueno, això des dels anys 80.
Vale, clar, quan...
És una qüestió de la... Però és una qüestió de competència de la Generalitat.
Sí, no, si ho trobo molt bé, i penso que hi ha coses que s'han de regular i estan regulades, doncs, em sembla molt bé. Ara, clar...
Les taxis no tenen la culpa que hi hagi un regulador que hagi regulat d'una forma.
I que valgui uns diners...
Que el regulador
canviï. Jo això ho entenc, eh? No, ara...
No és culpa seva.
També entenc, pues, que quan passa això, moltes empreses no es mouen i van a o sigui, el seu és maximitzar els ingressos. Tu te'n vas a Londres, ostres, tots els taxis estan impecables, i això és veritat. És veritat, vull dir, és que per mi hi ha d'haver uns mínims. Què passa? Què ha passat d'això? Pues, bueno, perquè és veritat, s'han obert les tecnologies, han trobat un forat... i tenen competència, que lo raro, o sigui, lo difícil és una empresa com es mou per la competència, perquè si no es mou.
Sí, però hem de tenir presència i coneixement de que el taxi és un servei públic, és a dir, tu pensa que quan arribes a l'aeroport han d'haver-hi taxis, quan arribes a Sants han d'haver-hi taxis, a determinades zones de Barcelona han d'haver-hi taxis. El dia que això no sigui un servei públic comportarà que les UTC posaran taxis ja on vulguin.
No, però si jo no dic...
Hi hagi més demanda, que serà, doncs, a Sarrià, Sant Gervasi...
Per què no s'han organitzat? Per què no s'han organitzat els taxistes entre ells? No sé, pregunto.
No, però, a més, jo no ho diguis, això, Joan, perquè segurament també es venen més barres de pa en un puesto que l'altre i, en canvi, el servei. I
correcte.
O sigui, tu posaràs taxis a tot arreu perquè a tot arreu tindràs...
Jo, quan vaig a Londres, no agafo el taxista pirata. No. Agafo el taxista perquè és que, clar, és còmode, net...
La Simona també vol intervenir amb aquest debat taxi, BTC, sí. Cabify...
Interessante, interessante. Yo soy una fan del cambio, ¿eh? El cambio porque he hecho de mi vida un cambio continuo, y creo que el equilibrio está en el cambio. Por lo tanto, más allá de lo que dice Joan, que evidentemente es súper condivisible, es en italiano, ¿no? Bueno, en fin.
No sé cuál sería la palabra, la traducción exacta, pero bueno...
Que sé que tiene que compartir, que se puede compartir.
Se puede compartir.
Evidentemente, más allá de esto, porque aquí no entro en la legislación, necesitamos el cambio a todos los niveles. Uh-huh. Entonces, si tú te vas pues a Milán, te vas a Roma, te vas a cualquier ciudad europea, estas rigideces no las respiras, y efectivamente yo creo que hay una ventaja para el ciudadano, ¿no?
Además, ahora en estos momentos que viajamos mucho más que antes, ¿no?
Claro. Podemos, debemos
antes
escoger.
Antes íbamos a Francia y parecía que íbamos a otro mundo. Hoy en día, prácticamente cada fin de semana podemos irnos a una capital europea.
Capital europea y disfrutar del servicio que queramos, uh-huh. ¿no? La calidad de servicio que quedamos. Pero además, las personas que montan un negocio de este tipo tienen que tener un poco de libertad, ¿no? También para hacer el cambio, quiero decir, más allá de la regulación.
Uh-huh. Pues me parece. Es que lo importante es que estén todos orientados al cliente.
Totalmente, por esto lo digo. Orientado al cliente, y al cambio.
Pues, ¿qué quiere el cliente?
Escuchar lo que dice la gente. Sí, es que es el cambio.
Y que la competencia es sana. O sea, la competencia es
Pero es que en Barcelona hay más de 10.000 licencias de taxi. O sea, no os penséis aquí que los taxistas son tíos que son multimillonarios, son tíos que trabajan 10, 12 horas al día, su sueldo no va más allá de los 1.800 euros mensuales, tienen un gasto importante en gasolina, tienen un gasto importante en la licencia, es decir, es que...
En arreglo del coche, en mantenimiento...
Hay 10.000 taxistas en Barcelona, esto no es competencia, hombre, de verdad, 10.000 o 12.000, o sea, más o menos.
Pero es toda la misma empresa.
No,
que hay que romper les normes, hay que romper les normes.
Però després també hem de tenir present que la societat va evolucionant.
Sí,
per exemple, els periodistes de diaris de fa 20 anys han hagut ara de competir amb els periodistes dels diaris digitals. Sí. Aquests canvis de societat...
Ens toquen a tots. Es toquen a tots.
I ara li ha tocat el món del taxi.
Jo no ho nego.
Tocarà d'aquí 2 anys el món dels locutors de la ràdio. No ho sé.
Que seran virtuals.
Seran virtuals, llavors jo em posaré en contra.
Seran robots, no?
No ho sé. No, però com, no. És una mica com arribar...
Bueno, clar, jo l'avenç tecnològic i l'evolució tecnològica no la nego, però bueno, respectant les normes, vull dir que respectin les normes, vull dir, jo com a advocat...
Però aquí respectant les normes, però ells s'han basat en un decret, han trobat allà un forat...
Sí, però és el que t'he dit, és un frau de llei.
Forat, però la Generalitat, en aquest cas, no hauria d'haver previst que això ho podrien fer. A l'hora que tu fas un decret, bueno, pots preveure que la persona el vagi a recórrer a Europa i pots preveure que... Poden fer això, no ho sé, jo no entenc de lleis, però...
Bueno, és que clar, si t'has de posar l'avançala de que una persona ja ha cometut un frau de llei a l'hora de fer una llei, doncs anem malament, no? Vull dir, haurem de fer lleis pensant en el frau de llei, no? Fem les lleis perquè es compleixin, no? I perquè els tribunals actuïn. I si hi ha un frau de llei, doncs també s'ha d'actuar, és a dir, és així de clar.
Però, Joan, tu no creus que és una contradicció absoluta que Barcelona opti, per exemple, en el futur a ser la ciutat tecnològica i vulguer els cotxes autònoms de no sé quantos i, en canvi... que siguem capaços de mantenir-nos en aquesta cerrazón de no avançar.
Però per mi no és un cerrazón. Jo m'encanta que hi hagi VTCs, però que respecte, o sigui, que s'introdueixin dins del mercat respectant la normativa, és a dir, que puguin influir i fer lobby als legisladors perquè diguin els VTC a partir de podran fer de taxistes en unes condicions determinades. Perfecte, però que ho facin, però la llei a dia d'avui és la que hi ha. És que, clar, això la gent no es dona compte. Hi ha una llei que s'ha de respectar i a dia d'avui és la que hi ha.
Jo, més enllà de la llei, penso que s'han d'orientar el client i el que vol el client. I llavors ja no hi ha cap problema, perquè tothom...
Recordem que en el cas de la llei, la Generalitat ha obert simplement un expedient informatiu a Cabify. Han començat a operar i ha dit...
No, perquè, clar, la Generalitat també és molt curosa perquè hi ha un procediment... Pensa que això ho tenen obert en l'àmbit civil per un tema de competència des d'allà i ho tenen obert en l'àmbit administratiu per un tema d'impugnació del decret. És a dir, estan en dos àmbits jurisdiccionals, en l'àmbit mercantil i en l'àmbit administratiu. I, clar, suposo que la Generalitat van en peus de plom per veure quines tecles toquen per no evitar doncs, aquests procediments.
Anem a continuar parlant de consumidors, de consum, i una informació que jo crec que aquí esteu tots d'acord, i és que precisament estem parlant de la Generalitat, ha multat amb 8 milions d'euros a les grans firmes de telefonia per apujar els preus. En concret ha estat l'Agència Catalana del Consum, que ha rebut moltes reclamacions pels augments de manera unilateral de les tarifes que fan Telefònica, Vodafone i Orange. És a dir, que arriba un mes que t'enteres que t'han pujat la quota que tens uns euros perquè ells doncs, ho han trobat oportú i no t'han avisat. 8 milions de multa, que jo no sé si això és poc per les companyies, i prefereixen pagar la multa i continuar pujant el preu.
Veus com és bona la competència? Si tinguéssim competència, això no passaria.
Sí, sí, sí. Sí. Yo estoy contigo. Sí, sí. Competencia, competencia, competencia. Aunque luego, cuando salga de aquí, me vaya andando.
Claro, claro.
Para entrenar.
Para entrenarte.
Y que luego no conecte el móvil. Sí, sí, la competencia es lo que nos mueve.
¿Cómo valoráis este aumento que hacen las compañías de teléfono de manera unilateral, estas tres grandes compañías?
Bueno, és absolutament un abús de poder i, a més, això sí que hauria de ser completament il·legal que elles es posin d'acord per tal de anul·lar la competència de la que estem parlant, no?
Perquè aquest és il·legal, no?
És il·legal i per això han multat amb 8 milions d'euros.
Absolutament.
És que aquests 8 milions d'euros, jo no sé si és rentable pagar la multa i continuar pujant a les tarifes.
Moltes vegades és així.
Ha suposat que els és rentable. Sí, sí, tu pensa, multiplica. Jo, de fet, vaig patir la meva quota que tenim a casa, de mòbil, ADSL, que tens la televisió amb el futbol, no sé què, si em van pujar 5 euros. Vaig haver de trucar 40 vegades, que per què m'ho pujaven, que tal, que tu com a consumidor si no t'enteres de la pel·lícula, t'ho pugen de forma unilateral, a tu, clar, et suposa un augment de 3-4 euros, que potser no és molt la factura, però clar, si ho multipliques pels milions d'usuaris que tenen, doncs imagina't els beneficis que tenen. Sí, sí, però en qualitat de consumidors usuaris heu de trucar a la vostra companyia, sol·licitar que us expliquin per què han modificat aquelles condicions contractuals, que us expliquin quin servei de més us donen per vosaltres haver de pagar més, i en tot cas que s'apliquin les condicions que vosaltres vau pactar inicialment i que us tornin a l'import.
No penseu que això també és per culpa dels consumidors? Ho dic perquè estem parlant de tres companyies,
una pràctica abusiva
de telèfons mòbils, i hi ha moltes més companyies, i en les companyies que s'anomenen de low cost, el fet de no informar-nos de que millor és còmode continuar amb la companyia que hem tingut tota la nostra vida, perquè pensem que serà una muntanya quan simplement es truca i canvia de companyia. Ja no hem de canviar ni a tràgit a SIM. Quina és la part de culpa del propi consumidor? De que no... Mira, o és la manca de cultura, de la competència?
Jo penso que no es pot mai donar la culpa a la víctima. O sigui, que hi hagi certa deixadesa en el consumidor perquè estem centrats en d'altres coses, bueno, pot ser un punt. Però mai pot ser el revertir una altra vegada la culpabilitat. La culpabilitat és d'aquell qui exerceix l'abús de poder. Uh-huh. I, per tant, l'administració i la llei, en aquest cas, hauria de tenir previstos mecanismes ja no només de multar per el fet de l'abús, sinó per revertir, o sigui, per poder tirar enrere immediatament una actuació que previsiblement, no, o que presumptament creï aquests danys o aquests perjudicis econòmics tan elevats a tanta quantitat de gent. Mm. No? És allò, pues, sí. Si l'administració té sempre el solvet repete, no? el primer, pues, en aquí que també el pogués aplicar, de dir, com a administració, com que me n'adono que aquesta mesura pot ser molt perjudicial, ho tiro enrere i després ho jutgem i ja ho veurem si era...
Sí, sí.
No?
Mm-hmm. Simona, Núria i Joan, ens falten 3 minuts i acabarem. Un minut per cada un, vinga.
Sí, yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo he cambiado solo una vez de compañía, pero porque era, bueno, me han pasado cosas pues surrealistas, ¿no? Pero creo que es muy, muy difícil, o sea, te lo ponen complicado, para no hay flexibilidad. Entonces, el esfuerzo que tienes que hacer entre llamadas, tiempo, etcétera, etcétera, para tener un descuento mínimo, al final yo creo que el ciudadano
pasa.
Se, en este ritmo que tenemos, ¿no? Que hemos comentado, de ir siempre rápido y de enfocarnos a lo material y lo rápido, pues yo me desmotivo, sinceramente. Y al final prefiero pagar un poquito más y quedarme con lo que tengo, aunque no esté contenta. Yo creo que es un poco generalizada esta sensación, ¿no?
Yo es que lo que yo le volia preguntar al Joan, que tu que ets advocat.
Ai, madre.
Què hem de fer?
No, bueno, el que he comentat abans.
Però clar, si no t'agafen el telèfon, el de sempre.
No, però jo ho dic sempre a la gent, és a dir, tant les condicions generals de contractació que t'imposen tant a nivell telefònic com a nivell bancari, tu te les imposen ells. És un contracte d'adhesió, que és unes condicions generals de contractació que tu pots signar, bueno, que s'ha signat, evidentment, perquè són d'adhesió, però tu pots negociar termes concrets. Jo amb el meu banc, tot i signar un contracte d'adhesió, he negociat particularment amb la directora d'oficina, em vaig al banc, li explico, tinc una compte online, però vaig negociar concretament totes les condicions. En el cas de telefonia mòbil, vaig trucar a la companyia perquè m'expliquessin tots aquests canvis per poder revertir aquest cobrament en accés i poder-me mantenir les meves condicions originals. Sí, sí, evidentment. Tu tens la capacitat.
Però a vegades ara tornarem a trucar, amb el que dèiem abans també d'aquesta manca de tracte humà. Perquè és diferent anar a una oficina del banc i parlar amb una persona que parla per telèfon.
Uf,
amb un
per
operador.
Per telèfon és horrorós.
No? Intenta tu llamar.
Claro.
No. Llevo una setmana llamando.
Sí, ho vaig fer-ho ara, si has d'insistir, però al final t'agafa una persona i, bueno, li expliques la teva situació i, bueno, i insisteixes, i en qualitat de consumidor i usuari tu tens dret a poder negociar la teva...
Necessito un advocat a la meva vida, ja ho veig.
Doncs pues mira, aquí tenim
el Joan. Training per aguantar.
Training, advocats. Vinga. Avui tenim la taula completa. Gràcies, Simona Voluntario, llicenciada en Econòmiques, consultora i formadora i fundadora de Training and Retail Development. Gràcies per venir al programa.
Gràcies, Quim.
Hemos aprendido hoy esta palabra, training, y lo necesario que es para nuestras empresas. Joan Conti, Joc, advocat de Miliners, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Defensor dels taxis del programa. Núria Lau, presidenta de l'Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç. Moltíssimes gràcies també. I a la Bet Borés, presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge d'Espanya. Moltíssimes gràcies també.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ens retrobem, com sempre, dijous que ve, a partir de les 8 del vespre, a través de Ràdio Estel. Aquest programa es diu Plus Valo, un programa que cada setmana els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social de la Caixa. Molt bon cap de setmana i també molt bona setmana a tothom.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur.
Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.